Buenas. Señor Cortell, bon dia.
Bon dia.
Això se tracta d'intentar, en un ratet, explicar coses d'este poble que la gent coneix o desconeix, o alguna volta li han contat, o alguna volta ho ha llegit, o sap que ho té en el cap i no sap per què. O al revés, no té ni idea, no és d'ací, és nouvingut, i se pot interessar per les coses que li puguen o li han passat a esta la nostra ciutat. Estem escoltant el himne a Vila-real cantat per la Coral Sant Jaume.
Correcte, sí. En la música de José Goterris i la lletra de Francisco Moreno Gil. I el posa també perquè és menys conegut per que la marxa, sí. I per tant una miqueta per a fer difusió i per a fer també difusió d'allò que anomenem els símbols, no? Que és del que avui en clau Vila-real voldria parlar, d'aquests símbols que normalment és com una rama, no, de la historiografia que s'anomena la vexilologia, no? Que és la que estudia els escuts, i la heràldica, que és la que estudia les banderes, els escuts, aquests símbols.
Me ve al cap, Goterris és la Go de Tagoba, és possible?
Exacte.
Tinc en el cap jo,
Tàrrega, Goterris i Barrachina.
Això serien els compositors...
Està Goba perquè està dedicada a tres músics vilarrealencs.
A tres músics vilarrealencs.
Correcte, sí, és
clar,
així.
Perquè molta gent pot pensar per què es diu Tagoba, la Tagoba. És un nom estranyíssim, no? Claro, al final era la mescla dels tres noms.
Efectivament, no? És del que es tracta sempre és d'anar més enllà, doncs, com has dit, Tagoba ja està, no? Anem a treure-li la... Anem a obrir la clau, anem
sí,
a veure
en clau què n'hi ha
dins.
Tagoba. No? Claro, no anem a reventar-ho, però claro, Goterris era un gran compositor de Vila-real, lo que passa que tenia... Claro, tenint a Tàrrega Vila-real, la figura de Goterris és coneguda, és desconeguda, per a la gent de la música molt coneguda, perquè és el dis-ho tu cantant ara. No.
En l'àmbit local és conegut, evidentment en l'àmbit internacional, el nostre músic estandarte, mai millor dit, pel tema del que anem a parlar, és Tàrrega, no? Que fins i tot el Chapó l'interpreten.
Sí, Tàrrega seria una bandera de Vila-real?
Jo crec que sí.
O sigui, igual que l'escut de Vila-real o més?
Jo diria que més, perquè la música, vull dir, no té discussió. I de vegades les banderes sí.
Sí, pues se pot ser.
Malauradament.
O sigui, aquesta foto de Tàrrega senta tocant,
sí.
Jo crec que si tu la ficares en una pantalla, no sé, a Nova York, de sí. Colp, ahí en Londres, en Piccadilly, o jo què sé, en Moscú, n'hi hagueren la gent que passaria, quanta gent creus que diria, esto me está rega? Podríem pensar-ho això o és difícil?
En l'àmbit de la música i de la guitarra, possiblement més dels que pensem. No sé exactament quants, però... Segurament molts més dels que ens pensem. Vull dir, així, fa poc va vindre, recordo, un guitarrista de Suècia que des de menut, estava aprenent, interpretant Tàrrega. I que tenia, a més, allà a Suècia, una guitarra que havia sigut d'ell, vull dir, i la tenia com si fos un tresor, la Badur.
No? Canavite, no vull complicar-te la vida perquè vull extraure aquesta història de tot l'altre, però tu creus que Vila-real li fa honors a Tàrrega al nivell que Tàrrega mereix o mos han quedat un poc aixina sempre un poc a contrapèl?
Jo crec que no, però crec que per molt que farem també
seria difícil.
Segurament mai arribaríem al nivell del que mereix esta figura.
El que passa
és el que passa amb aquest tipus de personatges.
Claro, jo per exemple, no? Que he tingut la sort de viatjar gràcies al futbol, tu vas a Irlanda, vas a Dublín, i per exemple a mi n'hi ha un tipus que és Phil Lynott, que era de St. Lindsay, que té un parc i una estàtua en el parc, i tot Déu sap qui és un personatge... És un músic de rock, però bueno, és un personatge que allà tot el món l'identifica, és superconegut, a més, inclús, se tracta de que el coneguen i no és... Claro, no sé si jo així, si hem tingut sempre aquesta obsessió o és molt espanyol això de valorar-lo de fora.
És que Irlanda, justament, que és un país en el que jo he viscut, doncs crec recordar uns 8 mesos, vaig estar treballant a la Guinness per a més senyes.
Gran puesto.
Era molt jove i tot això... I Irlanda és un país que la cultura, el folklore, el turisme, la música, és com el cor del país. És a dir, vas allà claro. I tot destila. I conec a gent, per cert, d'ací del poble, molt pròxima meua, que viu ara i treballa a Irlanda, que un dia també es podríem dur així.
Canavite, una curiositat. En la Guinness tu pots provar-la?
No.
No te dicen ni tocarla.
Curiós, l'alcohol estava prohibidíssim.
Prohibit totalment, no?
Prohibidíssim.
Dins de la...
Sí que és veritat, perquè jo entrava per el que anomenen la porta de la Guinness, ah, no sí. recorde, tenia un nom en irlandès, i ahí venien molts turistes i tal, i per allà doncs venien, però una vegada entraves dins de la fàbrica, allí no, estava prohibidíssim, lògicament.
Jo vaig anar de turista, jo crec que ja quedava com a reclam turístic, no?, que la cervesa se farà a un altre lloc, perquè recorde que vaig anar i era... Sí, era més un museu, no? Que sí. Te puig entrar a una cafeteria sí. i veus la fàbrica, com era i tal, no?
En aquesta cafeteria vas treballar jo.
Bueno, coincidències i curiositats. Bueno, nosaltres estem a lo nostre, a les, als escuts i al... Claro, al que, el primer que volia preguntar-te és, què és primer, una bandera o un escut? Claro, què és lo primer que se té? O què és lo primer que en història... Què tens abans? La bandera que te representa o tens abans l'escut que te representa com a qui eres?
Jo diria que un escut perquè en la llegenda nostra del Guifré el Pilós i tot això, que ara entrarem en matèria, el que tenim és un escut daurat, suposadament, sobre el qual, diu la llegenda, sí, sí, sí. i subraia llegenda, ara explicarem, posa els quatre dits de sang i tot això, no? En la batalla contra els normands, i aleshores és l'escut i després aquest símbol es va desenvolupant. També la bandera, la paraula bandera ve del protogermànic, que és la paraula bàndol, i ve d'això, també diem que ser una banda, no? És a dir, ser d'un equip, ser d'un grup, no? Després també tenim en valencià una altra paraula molt bonica, que és la paraula senyera, que no ve del protogermànic, ve del llatí signum, i està relacionada amb ensenyar, assenyalar, mostrar, d'ahí ve la paraula senyera, que per ús normalment es refereix bàsicament a la bandera del País Valencià o la quatribarrada nua, que diuen.
Senyera només se diu així.
Senyera, sí, això és propi del valencià, propi que té aquestes dues paraules. No? La senyera és la que ens assenyala, no? Perquè ve de... d'aquesta paraula, de signum. Aleshores, també és molt curiós perquè en heràldica les senyeres, les banderes, no són una cosa fixa, van evolucionant. I Doñate, el cronista, doncs ens fa, que molts el coneixeran perquè fa poc es va popularitzar, aquell esquema de com la bandera, l'escut també de Vila-real, va evolucionant al llarg del temps, que el tenim així, com és ràdio, però és curiós, per exemple, si mirem l'evolució des de la més antiga que ell proposa, que és el 1414, que és un cercle i un penó, pel que em deies de l'escut o la bandera. No? I al final també, per analitzar una miqueta, què és una bandera, no? Una bandera, a cap i a la fi, i ho dic també per les passions que desperta, és un drap.
Sí, sí.
És un drap, no és res més. El que passa és que els símbols en la vida, com en tot, no?, doncs prenen un significat important per a nosaltres i això fa doncs, que l'omplim de significat, de contingut, d'història i fins i tot de folklore. No? I és curiós perquè quan van cremar Vila-real, això que commemorem sempre el 12 de gener de 1706, doncs el 1706, no? I si mirem l'evolució, al poc, el 1711, el nostre penó,
sí.
que és la quatribarrada, doncs té una corona enorme.
Sí.
Suposa claro, però, que tots podem entendre claro, jo, per a què, no?
Claro. Jo anava a explicar. Comença sent, és més, la primera bandera que tenim, el primer escut que tenim, que és este que fica 1411, és perquè la gent se faci una idea, que no ho veig en la ràdio, ho entenga, és com l'escut del València. O sigui, sí, la sí. forma d'un escut de futbol, que són molt, molt així, i rodejat en un cercle. Quan passa a ser ja la figura més geomètrica, més un rumbo?
Doncs, a partir del segle XV ja,
sí.
Perquè ahí és quan desapareix el cercle i de penó passa a ser un rombo, després recupera la imatge del penó i després torna a la major part del temps es passa sent un rombo. Havies dit que s'assembla a València. El motiu heràldic i això també la transició, doncs es va demanar informe a l'arxiver Doñate sobre això, és precisament perquè és una vila del rei, una vila reial. I si ens fixem, tenim al voltant molts exemples, com Nules, Onda, Castelló, que també fan servir este, vull dir, les quatre barres, sí. no? Perquè hi ha altres poblacions, normalment més menudes, que no tenen la consideració de vila i aleshores tenen doncs, qualsevol símbol que represente la ciutat, però no directament les quatre barres. Sí. Nosaltres la tenim i és pareguda, similar a la de València, precisament perquè som braç reial.
Clar.
Aleshores és com un dret, és com un privilegi de tindre veu i vot, no?, en les Corts Valencianes, com el vam tindre històricament.
Una curiositat, no sé si ho explico. Qui decidís canviar un escut d'una ciutat? Claro, perquè té que ser una responsabilitat brutal. Claro, se té que basar un poc en la història, però jo veig que la evolució de l'escut del nostre poble va, que apareix la corona. Per què apareix la corona? Per què després apareixen... va sumant coses. Qui decidís els canvis?
Decidir. Sempre, evidentment, aquestes decisions van lligades al poder, bàsicament. De fet, el que estava llegint estos dies és que el que utilitzen els borbons quan cremen la ciutat és la bandera borbònica, que és un fons blanc. Que això també és curiós, no? Perquè el mateix estat espanyol durant un temps utilitza aquesta bandera de fons blanc, que va evolucionant i, de fet, quan es normalitza la bandera d'Espanya s'estaven utilitzant 20, 30 diverses opcions, no? I aleshores es decidís esta, que també hi ha qui ha volgut veure en la bandera d'Espanya una inspiració precisament en la Nostra Senyera, sí, perquè els colors sí, és evident. T'havia enviat abans de vindre una imatge que és curiós, no? Perquè qui vaig a Sant Pasqual, Sant Pasqual és basílica.
Sí.
I una altra de les explicacions que alguns heraldistes han volgut donar és la del conopeu. Què és un conopeu? Sí, d'ací poquet de Sant Pasqual.
Perquè ho entengues, com una sombrilla...
Correcte.
Vale, en forma de cono, que, claro, és de color, els mateixos colors que l'escut.
Efectivament.
Claro.
I com ni en ciència, ni en heràldica, ni en res existissin les casualitats, quina és l'explicació que alguns heraldistes o vexilòlegs donen? Doncs, a veure, el color groc realment no és groc, és daurat, que representa la reialesa. I el color roig és el roig de la sang, que representa el sacrifici. Evidentment, quan això es desprèn del papat i de l'església i tot això, és el reialme de Déu, que és tot poderós, però al mateix temps el sacrifici de la creu i totes aquestes coses, no? Aleshores, què passa és que no n'hi ha un document papal que diga jo us he concedit utilitzar estos colors que pertanyen directament al papat. Com no existís, doncs altres heraldistes el posen esta teoria en dubte. Però és tan fàcil com que aneu a Sant Pasqual o que us fixeu en la processó, perquè sempre és hi ha d'eixir, perquè el que tenim a Vila-real és una basílica, és a dir, té unes prerrogatives especials del papat i per això té dret a utilitzar el conopeu i el tintinacle, que és una campaneta que representa el papat, bàsicament, no? Perquè per això és basílica. I aleshores, si la veieu, veureu ràpidament que és com copiada directament, no?
Sí, sí, és la mateixa, és igual.
És igual, l'únic és que té unes barres més.
Clar, me genera un dubte. Clar, la història al final és tan complicada o tan fàcil com que tu dies, tindre-ho escrit en un paper i que algú ho certifiqui. Quan no està escrit en un paper i se certifica, ahí és quan ve la complicació. Tu dius, per exemple, l'escut de Vila-real, la llegenda diu que com agafes quatre dits es pinta de sang sobre el escut daurat, claro, Isa és Juego de Tronos total, Isa és la que tot el món desitjaria, la que un estudi americà faria, i l'altra tindria més lògica, no? Per exemple, un rei emparat per l'església, el papat, que te diguera ja que arribes a Terres Noves no? Seria més lògic utilitzar algo que ja està que inventar-lo, no? O sea, que buscar una llegenda per fer un escut, no? Com ho fem?
Clar, però és que les banderes normalment han de tindre també un significat llegendari o no.
Ja.
Pensem, per exemple, en la creu de Sant Jordi que utilitzen els anglesos o els escocesos, que són dos creus superposades, que evidentment representa que és una nació cristiana, no? En aquest cas.
Clar.
En el nostre, doncs, representa moltes coses que formen part també de la nostra manera d'entendre el món, no? Una cosa curiosa, la bandera de Vila-real, que és la quatribarrada nua, tal i qual es va decidir a partir de l'informe de Doñate, la transició, no és fins al 2001 que el conseller de Justícia i Administracions Públiques en el DOC, de la Comunitat Valenciana, la fa oficial. És a dir, estos símbols doncs tenen un document que és publicat, evidentment amb un informe i totes aquestes coses, que fa que siguin oficials.
O sigui, que la bandera de Vila-real no ha estat oficial fins al 2001.
En democràcia no. Vale. Abans ha tingut altres tipus d'oficialitats,
ja.
Però la legalitat a partir de la transició de la democràcia
sí.
És el 2001 que s'aprova este document, igual que es va aprovar, que l'altre dia el commemoraven, el mateix nom de la ciutat, no? El 2006.
Un dubte, en l'època del règim i de la franquista, les banderes de les ciutats i de més tenien preponderància o no? O estaven així un poc com dient... Ahí ho teniu, però no ho manegeu molt, no ho trago.
Depenia
molt.
De l'alcalde.
Ah, vale.
Perquè sí que he llegit, ara no recordo els noms, que al principi, en els anys 40, va haver un alcalde de Vila-real que va recuperar la nostra senyera, la que utilitzem ara, la Patribarrada, l'escut de Vila-real original. Però cap al final, curiosament, l'altre alcalde que va haver va recuperar més els símbols espanyols. Per què? Suposo que, com parlaven l'altre dia, no? La permissivitat que hi havia en certs moments, o simplement considerar-ho una mera qüestió local i coses així. No? La bandera de la ciutat de Vila-real i l'escut també m'agradaria analitzar-la una miqueta, no? Perquè ahir tenim dos coses. Tenim fulles de roure,
sí.
I fulles també
de llorer, crec, no?
De llorer, exacte. Gràcies. Val,
com... Claro, això qui ho afegís i per què?
Això s'afegís per moltes coses. El simbolisme que té, en concret, el llorer, ja sabeu que és la victòria, i el roure és la fortalesa. Aleshores, són valors, no?, que en una vila del rei doncs es volen donar. Per a ser més concret, el llorer era sobretot símbol d'Apolo, que la seva filla la convertís en arbre, doncs per a, com era molt desitjada pels déus, una miqueta per a que la deixaren en pau. No? I el roure, durant molt de temps, s'ha utilitzat, entre altres coses, per a construir cases, no? Els troncs, les vigues més fortes, són les vigues del roure. Després, per què una llegenda? Una cosa curiosa és que les primeres narracions de la Quatribarrada, com a lligada a aquella llegenda de Guifré el Pilós posant els quatre dits, no? Comencen bàsicament al voltant del segle XVI. Ahir n'hi ha un autor que fa una crònica en castellà i la fa a València, no la fa a Catalunya, això voldria subratllar-lo, que és per Antoni Beuter. I ell, Antoni Beuter, és el que situa l'origen de la senyera reial en la persona de Guifré el Pilós. Beuter, ell diu que havia trobat la llegenda en uns manuscrits, com ho escriu en castellà, diu quadernos de mano, no? Però ja no dona més indicacions, no explica res més. I ja segles després, al 1812, un altre historiador, que és Joan de Sants i Barrutell, ja comença a posar en tela de juí esta llegenda valenciana de les quatre barres i doncs, intenta trobar una miqueta les incoherències. No?
Podríem contar la llegenda, més o menys, perquè claro, jo crec que hi ha gent que no sabrà de què va esta història. No? Perquè claro, agafa la sang... O sigui, la història és que estem en una batalla...
Guifré el Pilós... que per més senyes va viure bàsicament al segle IX en una batalla contra els normands. Qui són els normands? Són els vikings del nord,
del
no?
Nord.
Doncs abans de morir, que li havien clavat una espasa, doncs agafa i sobre l'escut daurat posa els quatre dits i diu bateja la bandera, la senyera, i diu a partir d'ara esta serà la que ho representarà, no? I a partir d'ahir, doncs, ja és, a partir sobretot de Beuter, de la història que ell probablement arreplega d'altres llegendes que ja hi havia, perquè quan trobem una cosa escrita, com per exemple en el nostre, com es diu?
Sí, no, té una
cronista...
Vale, una qüestió, claro, una llegenda està escrita com a llegenda, vale, però ara tu tens la capacitat com per discernir, no?, lo que és història tal. En aquesta època, claro, com sabien si era llegenda o no? Per exemple, si aquesta història arriba a Vila-real conforme arriba, escrita o contada, al personatge que li arriba fa X anys, claro, entenc que és una història real, no? No crec que... O sea, tal no fiquen atención bulo o atención leyenda, ¿no? Claro, ell l'entendria com a real i moriria o pensaria que és real. I damunt la creuria, claro, realment, cegament, ¿no?
Efectivament, perquè antigament, o fa pocs anys, la gent no veia el món en aquests conceptes cientificistes i historicistes, sinó que les llegendes formaven part de la veritat de la que vivien.
Clar, clar.
Com anava a dir, com mossèn Benet Traver, quan explica que el Crist de l'hospital doncs el va portar Jaume I en un cavall, no?
Sí, sí.
Doncs probablement aquesta llegenda va anar durant segles passant de pares a fills i ells creien que aquest Crist que estava ahí l'havia dut Jaume I.
Sí, és com allò dels italians, no? Veritat... Si no ne vero e ben trovato, pues està clar, no? Exacte. És dir, bueno, no sé jo, però pot ser.
O Sant Tomeu, o l'apòstol Tomeu, ficant les nafres en la ferida. Però... També és veritat que moltes d'aquestes llegendes de vegades ha passat que s'han considerat llegendes i després s'ha trobat l'explicació que no era tan llegenda, que tenia
sí,
un
que
origen
tenia una base.
Real. Sempre apareix un nou document.
Vale, o sigui, que pot ser una història més o menys que s'adorna com per a donar-li pompa, no? És a dir, la base podria ser, però n'hi ha algú que diu, si ho contem així, la gent li falta un poc d'èpica, no? Anem a contar-ho que la gent almenys tinga aquest orgull, no? Claro, sí, sí, és que, claro, al final, la història, moltes coses tenen i s'encant, no? I jo crec que si no les tingueren, Santi, seria un drama, eh? No. Claro, i al final és el que té el truco com per a captar l'atenció i que la gent entenga o intenta entendre d'on ve el que li ha passat.
I després la gent va barrejant, perquè jo moltes vegades la història de Guifré el Pilós l'he vista adaptada a Jaume I. Però
sí.
És que Jaume I va morir sent monjo de Poblet de vell, no va morir en una batalla. Vull dir, anem barrejant, no? I anem ficant coses... Això sí que és la llegenda, no?
Vale, per exemple, inventant... dels que estem escoltant, quanta gent creus que sap la llegenda de Guifré el Pilós? Quanta gent de menta... Bueno, de Vila-real, jo crec que... Per exemple, jo, el primer escut de Vila-real que m'has portat, el record d'alguna penya, no recordo quina penya del poble de festes, que el seu escut era ICE. O sigui, claro, ells l'adaptarien i el ficarien, no? Per exemple, n'hi ha gent ara que utilitza molt el Vila-regalis, el futbol s'utilitza molt, no? Perquè ara se busquen, ja saps que la gent del futbol busca aquest tipus d'històries com per a, com dius tu, fer bandera, fer grupo i sentir-se representat, no? Bueno, almenys busquen, ja busquen en la història, no busquen... Jo quan era més jove, la gent del futbol buscava referents fora d'ací.
Sí.
Ara ja se busquen ací, no? I, claro, buscar el nom de la ciutat o l'escut de la ciutat, el primer escut, pues ja m'alegra, no? Però quanta gent creus que mentalment podria ara fer... Me recordo el primer escut i sé que em dic que no és geomètric.
Poqueta, no? Perquè jo també he de dir que una miqueta com a docent, de vegades fins i tot, encara que ho repetis, que ho expliques molt, no tothom t'escolta, no? Però encara que siga poqueta, jo crec que sí que és una llegenda coneguda, no és una llegenda que probablement la major part dels oients ja l'hauran sentit alguna vegada. Vaig a donar-te una altra dada. Quan apareix, perquè els heraldistes també parlen que més que quatre barres en origen eren quatre pals, perquè els pals en la heràldica tenen un significat també.
Sí.
Quan apareix la primera, la quatribarrada més antiga que tenim conservada? Doncs apareix en un document del 2 de setembre de 1150 i apareix representant a Ramon Berenguer IV. I apareix també en un segell de cera. És a dir, és un segell que està fet en cera en el qual ja en aquests finals del segle XII ens apareix aquesta representació.
O sigui, per tant, que no tenim cap res de la quatribarrada, de res, fins a aquest moment. O sigui, sabem com és, perquè se compta en els llibres, s'explica, però una imatge, algo conservat que te faci recordar com era de veres, és ahí.
Apareix com a emblema, o sigui, i conservada, no?
Sí.
Com he dit, com a emblema personal de Ramon Berenguer IV.
Una curiositat, emblemes personals. Vens per ací, la casa d'Esmundina, la casa de no sé qui. Les cases que tenen un escut heràldic a la porta. Un escut heràldic familiar, claro, és com si Guifré del Pilós va fer l'escut de les quatre barres, te'l fas tu, te l'organises tu. Suposa que quan més poder tens, un dia dius, vale, jo vull tindre un escut meu, no?
Sí, però moltes vegades no cal que te'l facis. L'altre dia van fer les portes obertes a l'arxiu i va vindre un regidor i va descobrir que allí teníem conservat l'escut de la seva família,
clar, però...
que ell mateix no coneixia, perquè avui en dia aquestes coses no... Doncs com...
No està molt en ús, ja, eh?
No està molt en ús, la gent no li dona importància.
Però si vas a Toledo, cops... veus tots els clauers i tot això penjats i tots tenen el souvenir turístic i l'heràldica. Claro, dius... Teniu escuts familiars en l'arxiu?
És a dir, sí,
molt antics de Vila-real, o sigui, de les primeres famílies del poble?
Clar, sobretot
les primeres pudients, claro, la de tot
pasta, les famílies prominents, lligades també al seu cognom. Això és un treball que vam presentar fa poc també una agrupació de Vila-real.
Vale,
sí, tenim els escuts.
Un dia tenien que fer-ho.
Estan publicats, de fet...
Els cognoms més vila-realeros, algun me diria així, quins serien? O sea, més de
no sé, per dir-te algun Vila, perquè va ser el Vila, comandant del primer alcalde.
Vale. Vila i Vilar, Vila-Vilar seria el mateix o no?
Vilar, sí.
Seria una de... Una...
Sí, podríem...
O sea, Vila, que... El que es diu en Vila sona un muntó de Vila-real.
L'anterior president de l'Acadèmia Valenciana, Ramon Ferrer, va publicar un llibre precisament sobre onomàstica de Vila-real.
Sí.
Fent una recerca, el podem comentar, que això també... Sí. És una cosa interessant, no? Comentar llibres.
Sí.
I ell busca absolutament tots els cognoms del poble, fins i tot troba el meu, que jo pensava, perquè sí que he investigat on ve i totes aquestes coses, i pensava que era del segle XIX, d'un familiar que va vindre, però no, ell troba en documents anteriors fins i tot aquest cognom estrany, que és el meu, i per descomptat molts altres típics de...
Hortells.
Hortells està molt present.
Molt present, sí. Però Cortells...
Cortells ja no.
Ja, ja, però és curiós, no?
Perquè al final... Més del sud de València, vull dir... Però sembla ser que, ho vaig veure en el llibre de Ramon Ferrer, que també hi ha algun vila-realenc per ahí que té aquest cognom. I normalment representen també, sobretot si són cases... Que això també, en el simbolisme de les banderes, les banderes normalment van lligades també a un senyor, que és el senyor del poble,
claro.
O van lligades a un abat. És a dir, per exemple, si anem a Poblet, Poblet té el seu propi escut. És a dir, van lligades al territori on el senyoriu, el comte, l'abat, té poder i, per tant, representa el segell i l'autoritat, posem per cas, d'eixe abat. És a dir, que allò que fas té una aprovació. Per això també, moltes vegades, els segells doncs, eren de cera. Per això també, per posar un altre exemple sobre el tema del segell, el segell que té
el
papa,
claro.
Quan mor s'ha de trencar, per a què?
Perquè que no, que és el seu, claro, no pot haver-hi un altre
perquè
igual.
Perquè ningú més el pot utilitzar, si ja no està viu, fins que no hi hagi una altra autoritat, aquest segell
claro,
no es pot utilitzar.
Una curiositat, jo sóc el senyor de Vila-real, val? I decidís que la bandera siga la meva bandera, val? Com faig perquè la meva bandera, que és... Claro, bueno, si és per la meva descendència familiar, vale. Però i si no és la meva descendència familiar, com s'aconseguís que se mantinga aquesta bandera? Per exemple, l'abat...
Perquè està lligada a la fundació.
Això
és el que comentaven abans, que les viles que no són viles reials,
sí, claro, no
sí que
una...
tenen la quatribarra, perquè és el rei, és a dir, la màxima autoritat de tot el regne, el que té autoritat directa sobre aquestes viles. Però, evidentment, els senyorius, els pobles xicotets o... territoris menors, doncs tindran simplement l'emblema, la representació
sí,
d'eixe senyor, d'eixe territori.
Vale, com Roma té el seu emblema en la Lloba i Rómulo i Remo, no? Claro, o sigui, al final diries, tens que buscar-li un... A mi fa gràcia qui ho busca, no? Qui ho busca, qui ho troba o qui ho decidís, no? Perquè hi ha que estar... Per exemple, si Vila-real... No sé, qui, alguna...
Tenim, per exemple, sobre qui el decidís, un document... que diu del 1420, que diu font acordat per l'odit honorable consell que en una pedra sia feta per obrar un senyal reial amb sos fullatges, les fulles que parlem
abans. Sí, les fulles
abans.
Que parlem abans.
Aleshores, ja ho diu, l'odit honorable consell, és a dir, en aquest cas...
Sí, seria el consell del poble.
Consell del poble,
l'Ajuntament,
que per a que ens entenga la gent també, els regidors, doncs moltes vegades eren... coneguts com a consellers i els alcaldes com a batlles, no? La paraula alcalde molta gent la situa a partir de la Guerra de Successió, no? Perquè és una nomenclatura més castellana que valenciana, però aleshores el Consell decidís que el representa.
Qui ha afegit la corona? Com a tal, aquesta corona ja tan bonica, tan de perfilada, perquè tu me digues que al principi no la té, claro, no, al principi no tenim corona, primer està dins d'un cercle, després l'extraem del cercle. Quan se li col·loca realment la corona a l'escut de Vila-real? Perquè estava mirant jo que en les imatges que tu m'envies, claro, no és corona, però sí que és veritat que al segle XV és, bueno, està coronat per, diguem, veí com un, no sé si diria una flor, no? Així,
totes tipus... les viles que són bras reial, doncs tenen aquesta prerrogativa o aquest avantatge de portar la corona. Per exemple, la de València, el que diu el text més antic que tenim és escut caironat en camp d'or, quatre pals de gules, al timbre, corona reial oberta, tradicional al regne de València, per cimera, un rat penat de sable acostat, l'escut de dues eles d'or coronades, diu diverses vegades coronades, i envoltat per dues branques de llorer. Este és quant a l'escut de València ciutat, no? Però diu en el mateix document que és tradicional al regne de València, perquè som un regne. Perquè sí, si tens un regne, el rei ha d'estar coronat.
Sempre
no?
Té que estar present.
Efectivament.
Pues la veritat és que ha estat prou bé el tema. Al final jo crec que el que haig entès un poc el que tenim i quan el vesga... A mi el més curiós que faig, tota la vida has vist la processó de Sant Pasqual passar
el tintinacle. I el conopeu.
El conopeu per davant, pues, que se fixen.
No sabies què era, no? Un paraigües que
portem. No, sí. Bueno, sempre ha vist que...
No dic tu, dic la gent.
No sabia què era. Sí, jo sabia el que era el palio, no? Que els cures són molt de ficar-se baix.
Però això és una altra cosa.
Claro, però són molt de ficar-se baix.
El palio el pots tindre en qualsevol església. El conopeu no. El conopeu és només... característic de les basíliques.
Sí, seria la bandera realment, perquè va davant i seria la bandera, o sea, seria lo que ve darrere està emparat per o forma
com
part de...
Com has dit, és com un paraigües i el papa, què fa el papa? Protegir aquesta basílica, protegir aquesta ciutat amb la seva autoritat. Aleshores, per això és com un paraigües, perquè ens protegís.
Clar, estava pensant...
Tot té...
Tot explicació, claro, lo que passa és que és... A més, explicació raonable i prou racional i prou, o sea, prou lògica, no?
Sí,
claro,
sí,
si no te l'expliquen, mai arribes a entendre-la. Alguna cosa més dels...
Sí, a mi sempre m'agrada dir, i espero que continuï així, que a Vila-real, amb això de... Perquè sí que és veritat que en molts llocs, fins i tot ciutats, o fins i tot de la història de l'antic regne de València, hi ha hagut discussions sobre els mateixos símbols, no? Però així a Vila-real sembla, fins ara, que hi ha un cert acord, no?, de que tots anem remant cap a la mateixa direcció, almenys en la representativitat.
I a mi hi ha una cosa que me crema molt en totes aquestes històries, que és el que... utilitzar aquestes coses perquè m'interessa o me deixa interessar o perquè realment vinga d'una part que a mi no m'interessava perquè no és la meva part o perquè no me fan gràcia. Jo crec que això té que transcendir en el temps i oblidar-se. També me fica, a veure, també me fica, entenc que n'hi ha moltes coses d'altres èpoques que no estan bé, però sí que jo crec que n'hi ha moltes imatges i moltes coses que no hauríem d'utilitzar. Si t'hauria d'haver un consens, com dius, a veure, senyors, això ha passat 500, 1.000 anys, 2.000 anys, no ha passat res fins ara perquè estigui així, tot el món ho hem acceptat. Jo crec que quan se fa ruïdo és quan se torna a manejar, no? Me pareixerà surrealista que vingués algú i digués no, ara la bandera de Vila-real no va ser esa perquè jo quiero... No sé, me pareixeria molt surrealista, però claro, ja me fa por tot perquè veig que ja en este món en el que estem no, com que no se valoren aquestes coses, Santi, perquè el que dius tu, no se coneixen. No s'entenen, o no s'expliquen, o la gent no sap el valor real que té, el que ha significat durant tant de temps. Jo crec que si tots els nostres avantpassats ho han mantès, ho han intentat cuidar, i mantindre fins avui la nostra obligació és mantindre-ho com a mínim. Ja no te dic millorar-ho perquè no se pot, però mantindre-ho, no?
Una miqueta de broma, doncs de vegades penses, podria arribar algú i posar de bandera del poble a Snoopy en
claro.
Un tros de tela blanca? Doncs jo crec que no, perquè les coses quan les fas no és simplement que tingues una majoria per a votar-les, sinó que tinguen un sentit, no? Per això es demanen informes als tècnics, a l'arxiver, a la gent que sap, no? Aleshores, el que sí que crec que no s'ha de perdre mai és esa, ese respecte per la sapiència, pel coneixement, per la recerca, per saber d'on venim, no? Per la cultura en general.
Sí, per això
és... que si perdem això ja hem perdut la societat com a tal. No?
Clar, no, és que perdrem qui som. És que el problema és que perdrem qui som. El que dius tu, acabarem sent famílies de Juego de Tronos perquè és el que està de moda. I ara avui serem els no sé, quantos, els no sé què més. Quan, tens, quan jo sempre ho penso, si la teva Juego de Tronos la tens així. I si, jo crec que l'error és no haver-ho contat. A mi, jo vaig tindre la sort que qui me va contar la història me la va contar d'una manera que me va fer apassionar-me per ella, perquè me la contava d'una manera que ho entenia tan fàcil, era tan divertit, que me va pareixer això. Més una pel·lícula que una història.
Sí.
El problema és quan contes una història i la gent l'avorrisses. Sí. Joder, doncs intentem, si des d'ací podem tu i jo que la gent puga entendre alguna cosa de lo que ens passa, i ho expliques tu, que saps explicar-ho també, pues això que funcionarem. Intentarem, almenys, el que li agradi, ja saps, tindrà cita tots els dimecres així, a escoltar-ho.
I intentarem també no fer-lo molt avorrit. No. Només una cosa. Moltes vegades, això ho saben tots els professors, quan estàs contant la batalleta, de vegades fas una pausa i dius, ja m'he anat del tema. I ho dius de vegades als alumnes, perdoneu, que m'he anat del tema. I sempre m'ha passat molt sovint. No, 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 continua, que estava molt interessant.
Que estem ahí, estem ahí.
Aleshores, no ho sé, intentarem contar batalletes i que siguin interessants.
Com sí, home, sí, jo crec que sí. Fins dimecres.
Fins dimecres.